la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Us fem, abans de començar, com sempre, un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, fets i amistats destacables amb els animals i l'entrevista, avui amb la Cristina Dalmau, presidenta de la Fundació Silvestre, que ens explicarà la tasca que fan amb les colònies de gats urbans. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran, com de costum, el programa, que finalitzarà amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Blanca Aranyó, Francina Ballester, Maria Sierra, Manel Casas i Jordi Gispert. I a la part tècnica, Jordi Carretero. Escolteu Ràdio Estel, escolteu la veu dels animals i la natura, programa de l'ONG, de l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals. L'àrea metropolitana de Barcelona continua curosa amb la gestió i el manteniment de la nidificació de les aus. La platja del Remolar, a Viladecans, ha quedat tancada al públic fins al proper 31 de juliol, una mesura gestionada per l'àrea metropolitana de Barcelona que té l'objectiu de preservar l'àrea de nidificació de diverses aus protegides, en concret del corriol coma negra i el corriol petit. Es tracta d'unes petites aus insectívores que fan els seus nius a la sorra de les platges, a prop de l'aigua del mar i els aiguamolls litorals. Utilitzen còdols, trossets de petxines, espines de peix, branquetes i altres deixalles per camuflar els ous dels diversos depredadors. La platja del Remolar és una formació natural situada entre les desembocadures de la riera de Sant Climent i de l'estany del Remolar. Està inclosa dins de la xarxa Natura 2000 i declarada zona d'especial protecció per les aus pel seu alt valor ecològic. Des del 2021 es tanca temporalment durant la nidificació, que generalment és entre la primavera i l'inici de l'estiu, i es converteix en un petit refugi perquè tant el corriol com altres espècies d'aus puguin alimentar-se i reproduir-se tranquil·lament. A la resta de platges metropolitanes s'adopten també altres mesures per protegir els nius. Es té cura, per exemple, de no garballar la sorra i de no fer servir cap tipus de maquinària per netejar l'espai natural, una tasca que es realitza manualment. En definitiva, una bona mostra de gestió integral que constata l'equilibri entre la preservació ambiental, la millora de la biodiversitat i l'ús social de les diverses platges. El Seprona desmantella un tràfic il·legal de més de 420 animals. Més de 420 individus d'espècies protegides han estat rescatats en una macrooperació contra el tràfic il·legal arreu de l'estat espanyol, dut a terme pels agents del Seprona, el Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil. En l'acció s'ha interceptat també fusta de teca originària de Myanmar, una fusta que està protegida i que té prohibida la seva importació a Europa. Durant l'operació, que ha comptat amb la col·laboració d'agents de la Policia Internacional, s'han fet més de 1.000 inspeccions a duanes, aeroports, ports marítims, nuclis zoològics, establiments de taxidèrmia i antiquaris. Han estat detingudes 48 persones que s'han posat a disposició judicial per delictes relacionats amb la tinença il·lícita, la compra-venda, la cria d'animals d'espècies protegides, la protecció de la vida silvestre i l'incompliment de la normativa que regula el comerç de fusta dins la Unió Europea. Tots els animals que han estat rescatats s'han traslladat a diferents centres de rescat i de recuperació. El tràfic de fauna silvestre és un dels més lucratius del món. És el resultat de la demanda de persones sense escrúpols que estan disposades per caprici a pagar grans quantitats de diners per transformar-los en animals de companyia. La crueltat de les seves captures comporta moltes matances que se sumen a les deplorables condicions en què són transportats. Prop del 90% arriben morts al seu destí. El tràfic d'animals té també conseqüències molt notables per al medi natural, com són l'extinció d'espècies i la destrucció dels hàbitats. Poden convertir-se en espècies invasores quan s'abandonen a la natura i causar mals irreparables a la fauna autòctona. El 1975 va entrar en vigor el CITES, un conveni intergovernamental amb la finalitat de fer que cap espècie pateixi una explotació no sostenible com a conseqüència d'aquest tràfic il·legal i el comerç internacional. Caldrà ara que la CITES introdueixi millores legislatives amb la finalitat d'evitar que els traficants al·ludeixin als diversos convenis i aprofitin la nul·la legislació d'alguns països. Més coses, iniciada una nova convocatòria de Ciutats Amigues dels Animals. El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha convocat els guardons Ciutats Amigues dels Animals per reconèixer els ajuntaments que s'hagin dedicat a fomentar la convivència i la tinença responsable amb els animals de companyia, la lluita contra els abandonaments i el maltractament i la gestió de les colònies de gats urbans. Amb aquesta premissa s'ha convocat la distinció Ciutat Amiga dels Animals 2024 i els premis Millor Programa Municipal de Gestió Ètica de Colònies de Gats i Millor Programa d'Integració, Conscienciació i Tinença Responsable. El certamen valorarà les iniciatives més innovadores que s'hagin implementat entre l'1 de gener del 2021 i el 31 de desembre del 2023. Hi ha dos mesos per a presentar candidatures. El termini acaba el proper 5 de maig. Les inscripcions s'hauran d'enviar a la Direcció General dels Drets dels Animals o a la seu electrònica del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Es publicaran els guanyadors al web del Ministeri, on també s'indicarà dia i hora pel lliurament dels guardons. I per últim, dues dates a tenir en compte aquesta propera setmana. Dues cites per l'agenda immediata. La primera, el dijous 21 de març, serà el Dia Internacional dels Boscos, declarat per les Nacions Unides el 1971. Té com a objectiu de conscienciar sobre la rellevància que tenen els ecosistemes boscosos per la biodiversitat. Insta així a preservar-los per frenar el canvi climàtic i aturar la desforestació alarmant que és conseqüència de l'activitat humana. I la segona és el divendres 22 de març, és el Dia Mundial de l'Aigua, declarat per les Nacions Unides a l'any 1993. Una jornada per recordar la importància de l'aigua dolça per mantenir els diversos ecosistemes i per la supervivència dels diferents organismes. L'escassetat d'aigua afecta ja a un 40% de la població mundial. Una de cada tres persones viu sense accés a l'aigua potable. Actualment, aquesta manca està encara més agreujada per la contaminació dels recursos fluvials i dels aqüífers, fruit de les activitats humanes, especialment la ramaderia industrial i l'agricultura intensiva. El canvi climàtic, d'altra banda, està provocant sequeres persistents i cada cop molt més intenses arreu del planeta. En aquest programa, La veu dels animals i la natura, hem parlat en moltes ocasions de la situació cada cop més precària d'aquest vital element. És per això que l'espai del Sabies què va dedicat avui a l'aigua. Us convidem a escoltar-lo tot seguit, just després d'aquesta secció de notícies que ja acaba.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que tan sols un 2,5% del volum total de l'aigua del planeta és aigua dolça i que només un 0,3% de les reserves mundials d'aigua provenen dels rius i llacs? El 97,5% restant és l'aigua salada que configura els mars i els oceans. L'aigua dolça prové de l'atmosfera terrestre que, en forma de boira, pluja i neu, queda dipositada en els glacials i es va distribuint en les llacunes, llacs, rius o aqüífers, entre d'altres. Es renova de forma natural i variable, però limitada, seguint el procés de vaporització, reconvertida en núvols i retornant a la superfície terrestre mitjançant les diverses precipitacions. L'aigua dolça és un recurs vital per la supervivència i el manteniment dels ecosistemes i els organismes vius. Una gran part d'animals i plantes viuen i prosperen al voltant dels ecosistemes d'aigua dolça, donada la gran quantitat de nutrients i minerals que produeixen. La capa de gel de l'Antàrtida constitueix el reservori del 61% de la totalitat de l'aigua dolça de la Terra, però l'escalfament del planeta està desgelant de forma accelerada els glacials, provocant que aquesta aigua es perdi al mesclar-se amb l'aigua salada dels oceans. A l'actualitat, milions d'habitants del planeta pateixen de forma severa les conseqüències de la sequera i la manca d'aquest recurs natural. Estudis recents, duts a terme per especialistes i organismes internacionals, preveuen que al voltant del 2025, més de 2/3 de la humanitat podrien patir mancança d'aigua. A l'hora d'obrir l'aixeta, hem de tenir present que l'aigua dolça i potable és un bé que hem d'estalviar i recordar que el consum abusiu, juntament amb l'escalfament del planeta i els contaminants, estan reduint la seva disponibilitat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Miquel, quines són les activitats humanes que generen gasos d'efecte hivernacle?
Bé, quins són aquests gasos d'efecte hivernacle? El diòxid de carboni, el CO2, que és responsable del 73% de l'augment de l'efecte hivernacle. El metà, que és el responsable del 18% de l'efecte hivernacle. I l'òxid de nitrogen, un òxid de nitrogen, el N2O, que és responsable del 9%. I llavors anem a veure quines activitats humanes generen cada un d'aquests gasos. El diòxid de carboni s'emet sobretot quan fem servir combustibles fòssils. Petroli en forma de gasolina o dièsel, gas natural o carbó. Però també l'emetem quan substituïm els boscos per a usos humans o quan el degradem la qualitat del sòl agrícola. El metà s'emet també als abocadors de residus urbans, quan no hem separat la brossa orgànica. I també s'emet en determinades pràctiques agrícoles. I també s'emet en gran quantitat quan s'extreu el petroli, perquè està barrejat sota terra el metà amb el petroli i molt sovint se'ls escapa. I l'òxid de nitrogen s'emet sobretot quan fertilitzem els camps amb els purins.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, avui amb en Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Més informació al web d'Ecologistes, www.ecologistesenacció.org.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Avui anem de country, un estil de música dels estats del sud dels Estats Units que es va anar estructurant als principis del segle passat amb aportacions dels immigrants que anaven arribant especialment des d'Irlanda i que potser amb això tingui alguna influència celta. És una música molt amable i genuïna que té com a capital la ciutat de Nashville. Immediatament es reconeix i encara que altres cantants l'han interpretat, ha mantingut les seves arrels. Country es té que interpretar com de la terra, vol dir que és nostra. Té una particularitat, i és els instruments en què s'interpreta, i els que no s'utilitzen. Prima, la pulsació de la corda, ja sigui amb guitarra, contrabaix, piano, violí, i el que s'hi pot afegir, l'estil guitar. Estil vol dir ferro, metall, que es toca amb una guitarra plana sobre una taula, i també l'harmònica i l'acordió, a més del ritme de percussió. Escoltem a la reina del country, la Dolly Parton, amb To Know Him is to Love Him, i un altre veterà, el Kenny Rogers, que canta Robbie, Don't Take Your Love to Town.
You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Oh, Ruby, don't take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war, but I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. Oh, still need some company. It's hard to love a man whose legs have been paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Oh, Ruby, don't take your love to town. She's leaving now, 'cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Oh, Ruby, don't take your love to town. Oh, Ruby, for God's sakes, turn around.
Som la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel. Conversem, també en aquest espai, amb diferents associacions, amb diferents científics, amb diferents activistes, amb persones que ens expliquen de primera mà el món, en aquest cas, de la defensa dels animals i també dels hàbitats de la natura, allà on viuen. I avui volem parlar amb una d'aquestes fundacions que fa una tasca fonamental des de ja fa temps. És la Fundació Silvestre, i per fer-ho parlem amb la seva presidenta, amb la Cristina Dalmau. Cristina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Cristina és també, si no em desmenteixes, ha fet també un postgrau o màster en antrozoologia, concretament.
Sí, senyor. Sí. Vaig fer un màster en antrozoologia aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona, que, francament, vaig pensar que no m'ensenyarien res de gats i vaig aprendre moltíssim, moltíssim.
Hem parlat moltes vegades amb la precursora, diguem-ne, d'aquesta ciència aquí a Catalunya, que és la Paula Calvo, amb qui col·laborem també moltes vegades. I bé, és una ciència que estudia aquestes interaccions entre humans i animals.
Exacte. El vincle
que hi ha entre humans i animals. Parlant de la Fundació Silvestre, Cristina, es crea l'any 2007. Sou a Nou Barris, a Barcelona, amb seu. Però abans tinc entès que ja començava o que ja havíeu començat aquesta tasca de rescat d'animals.
Sí, jo havia sigut primer voluntària en una altra fundació molt important, que era la Fundació Alta Riba, que encara existeix, i que necessitaven gent amb gats de carrer. I jo havia tingut alguna experiència en algun poble d'alimentar colònies de gats i m'hi vaig posar, però vaig començar per un districte de Barcelona. Després, quan ja es va aconseguir, després de molt lluitar, una subvenció pels districtes, pues ja la Fundació Alta Riba va agafar altres camins de protectores de fora de Barcelona i tal, i llavors jo vaig crear Fundació Silvestre. I vam començar pues, amb la tasca d'esterilització i control de colònies de gats de carrer, pues, que devia ser, pues, això era l'any 2007 o 2008, una cosa així, i vam actuar, encara tenim aquests dos districtes que són, que els controlem, que és Sarrià, Sant Gervasi i les Corts, però el que és la protectora de gats la tenim a Nou Barris.
Sou al carrer Riu de Canyes, més concret, per més senyes per la gent.
Allà està la protectora, sí.
Allà és la protectora, i explica'ns qui era en... Ho dic perquè apareixen totes aquestes coses també que nosaltres hem vist al vostre web, que podeu consultar, www.fundaciosilvestre.org. Qui era Silvestre?
Bueno, pues Silvestre era un gos. Era un gos que era un gos molt, molt, molt bo, i que jo passava els caps de setmana en una petita població de camp, i va començar a venir una gata i es menjava el menjar d'ell. I llavors a mi jo no coneixia el món dels gats, sí que havia estat en contacte amb Fundació Alta Riba perquè recollia gossos i els donava amb adopció, bueno, o intentava donar amb adopció, o ells em posaven en contacte amb persones. Bueno, ja, això sí que ho havia fet, però de gats no... Això et parlo fa 30 anys. I llavors doncs, vaig començar a comprar pinso i per aquesta pobra gateta, i llavors al final tenia tot el poble menjant del meu pati. No? Mm. Llavors, clar, Fundació Alta Riba va ser la que em va dir: mira, aquí tens una gàbia, busca't un veterinari i esterilitza. I bueno, a partir d'aquí la meva experiència doncs, ha sigut... Doncs, tot el que és el món de les colònies de gats de carrer, de com defensar i la imatge del gat en si mateixa, que està molt deteriorada al nostre país. I bueno, llavors, a partir d'aquí, li vaig fer l'homenatge a aquest gos que em va donar a conèixer el món dels gats.
I des d'aleshores, la Fundació Silvestre, amb ja aquests 17 anys de trajectòria,
sí,
bàsicament
sí, sí,
centrada, no?, en aquest foment, sí, les colònies de gats, però aquest foment també més enllà del respecte entre les persones i els animals, sobretot aquests animals que viuen a ciutat, no? Explica'ns una mica quantes actualment, quantes colònies podeu arribar a gestionar o assessorar, i també bueno, els animals que teniu.
Ara la Fundació té diverses línies, que una és el que és les la línia de control de colònies de gats, que a Barcelona ciutat tenim unes 200. Després també tenim la licitació per Esplugues de Llobregat, que potser ara t'ho diré de memòria, però potser hi ha unes 70-80 colònies més, i fem tota la gestió de colònies de gats Esplugues. I després el que estem fent a nivell de tota Espanya, estem fent consultoria. És a dir, gent que es troba, com jo em vaig trobar doncs, fa 30 anys i no sabia què fer amb el alimentant una colònia de gats que no parava de reproduir-se i que els gats desapareixien. I doncs, aquestes persones tenim un servei a la nostra oficina que estem en constant contacte de consultoria, i si, per exemple, ells com han de fer una associació, com han d'entrar en contacte amb els ajuntaments, sobretot ara amb la nova llei, no? I això ho estem fent a nivell de tota Espanya.
I com va això? Es posen en contacte amb vosaltres, o vosaltres directament
sí,
aneu a buscar
sí,
a certs municipis?
Sí, nosaltres a les xarxes socials, la veritat és que hem volgut donar a conèixer la problemàtica del gat de carrer. Llavors, clar, això... Quan tu dones a conèixer una problemàtica, automàticament la gent et demana ajuda, estàs dintre de les xarxes socials, i llavors tenim moltíssims correus i gent que ens truca pues, que no saben què fer, no? Des d'associacions ja més constituïdes i que diuen a veure com tinc que enfrontar-me amb aquest ajuntament, a simplement persones que alimenten i que estan totalment desbordades, que no tenen diners per esterilitzar i no saben com fer-ho. I nosaltres intentem ajudar, intentem, a vegades, clar, per la distància, doncs, a vegades no podem fer tot el que volem, però intentem donar unes pautes, fer els documents, entrar les instàncies en aquests ajuntaments, i això ho estem fent a nivell de tota Espanya.
Per, perquè la gent ho entengui més concretament, per exemple, tant a Espanya, o posem el cas de Catalunya, a Olot, al costat d'Olot, a la Garrotxa, diguem-ne, hi ha una colònia de gats i una gent que s'encarrega d'alimentar-los, doncs, però, sí, clar, no sap exactament què fer, perquè, com deies tu, no? Potser aquesta colònia doncs, augmenta, reprodueix...
Sí.
I aleshores, de quina manera vosaltres podeu aconsellar procedir amb gent que són voluntaris, que tampoc tenen recursos?
Bueno, lo que és molt important és averiguar primer quina és l'associació que està treballant a la població. Llavors ens posem en contacte amb l'associació. Llavors, quan tenim una mica el perfil d'aquesta associació i si té o no un conveni amb l'Ajuntament, actuem d'una manera o d'una altra. Ens diem, doncs mira, la nova llei i tal, nosaltres a la pàgina web, si ho heu vist, tenim un resum de lo que afecta a colònies de gats per lo que és la nova llei de protecció animal. I llavors els diem, mira, doncs l'Ajuntament té l'obligació d'això, això, això i això. Llavors ens ajudem, doncs, si l'associació ens dona les dades ben donades, perquè a vegades la gent explica coses però no dona les dades concretes per poder fer una acció.
Clar.
Si hem de fer instàncies a l'Ajuntament perquè compleixin la llei, doncs les fem. Els fem un, diem, per exemple, a l'associació FESMA, un llistat de colònies de tota la teva població. Doncs vinga, tal. I si és una persona particular que té una colònia i no sap quina associació està treballant per allà, nosaltres ens hi posem en contacte. Ja quan arribem al punt de que veiem que això no té, entre cometes, solució, no? L'associació està totalment desbordada, no tenen recursos, que és el que passa bastant habitualment, llavors ara he començat la línia de fer campanyes d'esterilització in situ. És a dir, arrel de la nova llei, nosaltres vam enviar cartes a tots els municipis de Catalunya,
sí,
explicant-hi, per explicar les seves obligacions envers les colònies de gats, o el que es diu ara gats comunitaris. ¿Vale? Sí. I la veritat és que ens ha sorprès perquè les primeres campanyes sí que els hi hem demostrat com es fa, és a dir, anem amb una petita població, fem a lo millor 80 gats, una esterilització de 80 gats en 4 dies, i llavors, potser això ho ha pagat un privat, una crida per Instagram o per les xarxes socials perquè ens donin diners, ho fem i hem demostrat que funciona. Llavors ja, arrel d'això, ha sigut com una veu que ha anat d'ajuntament en ajuntament i aquest any 2023 hem fet 10 campanyes a municipis petits on no hi ha ni una sola associació.
I heu anat vosaltres, és a dir, tots aquest, diguem-ne que es requereix aquest petit,
sí,
finançament per poder desplaçar-vos, no? Però, és clar, si, per exemple,
sí,
estem parlant d'anar a Galícia...
passem el pressupost, entrem en contacte amb aquest ajuntament, els passem el pressupost de la captura i de l'esterilització, ¿vale? I llavors nosaltres tenim un equip de captures ja professionalitzat, que això ho tenim gràcies als nostres socis, ho tinc a dir, això ho tenim gràcies als nostres socis, i aquesta gent són un equip de dues persones tampoc, i un parell de voluntaris. I llavors portem el material, ho portem tot. Llavors, quan tenim capturats, pues, a lo millor el primer dia es capturen 50, l'endemà el veterinari opera els 50 gats en un local que ens cedeix al propi ajuntament amb totes les normes higièniques i quirúrgiques que obliga el Col·legi de Veterinaris, i això continuen, ells continuen capturant i el màxim que fem en 4 dies doncs, ha arribat a 82 gats. Amb això hem aconseguit l'any passat fer 500 esterilitzacions de gats de carrer on no s'havia fet mai res, en absolut.
Mm. Doncs és interessantíssim això que dius i ara també fem especial èmfasi amb el que obliga o no la nova llei estatal de benestar dels animals, però us recordo que parlem amb la Cristina Dalmau, que és la presidenta de la Fundació Silvestre, fundada el 2007, sense ànim de lucre, la podeu,
sí,
trobar amb seu a Nou Barris, al carrer Riudecanyes número 29, a través d'internet www.fundaciosilvestre.org. Repassem una mica aquesta tasca que feu, que bàsicament se centra en aquesta gestió i control de les colònies de gats, precisament ara veiem que estàs enfeinada també.
No,
amb aquesta... amb aquest telèfon que està sonant. I a part assessoreu, no? Assessoreu, feu també com servei de consultoria a diversos municipis, sí, que és el que ens estaves dient. I heu pogut arribar en aquest 2023 a uns 500 gats esterilitzats en municipis on mai no s'havia fet. La llei, la nova llei estatal de benestar dels animals, aprovada el passat mes de març, obliga a determinades coses que, com a mínim, centra aquest marc a nivell estatal, no? Que és censar, és identificar aquests animals de colònia i també doncs, fer aquest programa sanitari a les diverses colònies i també a que les administracions s'impliquin, oi?
Sí, sí. De fet, la llei aquesta fa que els ajuntaments tinguin l'obligació de tenir cura d'aquests animals. Llavors, hi ha moltes maneres, a vegades és una mica ambigua aquesta llei, però bàsicament obliga el sistema a fer, que això és un avanç enorme per totes aquestes poblacions que estaven retirant gats i no se sabien on anaven a parar, és a dir, captura, esterilització i retorn, xipatge i després també tenir cura d'aquestes colònies. ¿Vale? Clar, això és una responsabilitat pels ajuntaments molt gran, que els ha caigut com una bomba, no? Perquè no s'imaginaven el que, inclús econòmicament i a tots els nivells, significa. Però, clar, és perquè és una feina que en ajuntaments, que sí que fa anys que ho fan, però en ajuntaments que no s'havien posat mai. I, bueno, jo crec que és un començar a caminar i de moment hi ha ajuntaments que no volen saber res, altres que s'estan informant. Jo crec que és un avanç molt gran.
Per vosaltres us ha facilitat les coses, suposo.
Sí, evidentment. A veure, sempre hi ha interpretacions diferents. Per exemple, ahir vam tenir una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona. Bueno, l'Ajuntament de Barcelona, tots sabem que va ser pioner, però ara tinc que dir que té altres prioritats. I ells dius que ells ja apliquen el sistema CERC, que és veritat, des del 2007 o per any, no me'n recordo l'any. Però, bueno, és un ajuntament complicat. En canvi, pues, per exemple, l'Ajuntament d'Esplugues pues, s'ha pres la llei molt al peu de la lletra, és molt fàcil treballar amb ells, hi ha molt bona comunicació i ens estan trucant d'altres ajuntaments també per agafar les licitacions. Però nosaltres hem decidit que preferim anar a dedicar els nostres esforços i energies, ja que no podem abarcar-ho tot, evidentment, anar a aquestes petites poblacions on realment, quan vas allà, se't cau l'ànima als peus de veure cada primavera els cadells, els animals, en quin estat estan, perquè són pobles i poblacions que no hi ha associacions, és un món molt rural i ho barrejat entre rural i urbà, i realment no hi ha ningú que ho estigui fent. I per això ens hem llançat una mica amb aquesta línia i, de fet, tenim llista d'espera d'ajuntaments per fer aquestes tasques.
Ah, sí? Doncs això és una cosa molt positiva, evidentment, fruit de tota aquesta feina. Quan parlem del mètode CERC, per qui no ho sàpigues, el mètode de captura, esterilització i retorn a les colònies de gats, és a dir, esterilitzar, bàsicament, és aquesta estratègia, aquest mètode que es va començar a utilitzar també a Itàlia per fer doncs que totes aquestes colònies al final no acabin reproduint-se de sobremanera i que, per tant, la seva gestió o la seva alimentació, perquè necessiten alimentar-se, necessiten viure bé, conviure també amb els veïns, doncs sigui una mica més fàcil, no? A part d'això que deies, d'aquests ajuntaments més grans, igualment, encara que un o altre es deixi d'implicar d'alguna manera, suposo que sí que en aquests anys heu notat una petita diferència, que ara, com a mínim, aquestes colònies, aquests animals estan més ben tractats.
Sí, tenim la sort que, per exemple, aquí a Barcelona Ciutat, pues, som 15 associacions treballant des de fa molts anys i la veritat és que ens carreguem tota la feina de tots els gats de carrer de Barcelona, pràcticament, i s'ha estat treballant moltíssim. I ara el que ens trobem és que en zones on hi havia, potser havíem esterilitzat 300 gats en un quilòmetre quadrat, pues ara no queda ja ni un, perquè l'activitat humana i perquè ha passat els anys, s'han mort. ¿Vale? I tenim moltes colònies de gats malalts. Ara el que tenim és una despesa tremenda de gats que estan malalts, perquè són grans, que s'han cuidat a les colònies, perquè viuen, si la colònia està ben portada, viuen bé a les colònies, però això és una despesa enorme per les entitats. O sigui, estem totes desesperades perquè cada vegada que entren a urgències un gatet d'aquests, a més de que és feral, que és difícil de manipular-lo, doncs està ingressat i són unes despeses enormes. Això és una segona fase que nosaltres també veiem dintre de l'Ajuntament de Barcelona o d'Esplugues, també.
Per tant, es tracta de que en aquest sentit també hi hagi una mica més d'implicació. I, per últim, també, Cristina, vosaltres teniu aquest refugi a Barcelona, amb 75 metres quadrats d'interior, també instal·lacions exteriors. Digueu que teniu més o menys uns 100 gats de mitjana, uns gats que han de tenir una família, també, de poder adoptar-se, no?
Sí.
Per tant, és una de les vostres tasques essencials i que intenteu fer. No sé quin és el balanç darrer, diguem-ne, si hi ha una bona sortida de tots aquests animals i poden ser finalment ben acollits.
Sí, a veure, el que són cadells, tots sabem que el tema dels cadells surten molt bé els cadells, la gent, doncs, li agraden els gats petits, i jo ho entenc, és un període molt curt, però doncs, són encantadors, no? I després està el gat adult, que pensem que adult és a partir d'un any, ja és un gat adult, que costa més, però per sort ara tenim 3 mesos o 3 o 4 mesos que no tenim cadells, perquè va per temporada, no? I llavors la gent sí que realment està adoptant aquests gats adults. Sí que sempre hi ha un remanent tipus santuari, que són aquests gats malalts o molt grans que difícilment trobem adoptants per aquests animals que, doncs, que tenen 14, 15 anys o simplement que són, doncs, a lo millor 4 o 5 anys però tenen problemes de salut. Perquè, clar, és una responsabilitat molt gran, són molts diners, i jo ho entenc. Llavors, a la Fundació, al nostre centre d'acollida, també fem de santuari. Però intentem no acumular. És a dir, creiem que els gats de carrer, per molt malament que pensem que ells viuen, aquell punt és casa seva. I quan tu els trasllades a un centre d'acollida, un refugi, a l'estrès que els provoca, el tema víric, que és un problema greu en els refugis, tot això els baixa molt la qualitat de vida i moren més joves. En canvi, a les colònies de carrer ben portades tenim gats que han sobreviscut 16 i 17 anys.
Per tant, també està clar i queda clar que els gats també han de poder viure o en llibertat o bé en una bona família que en sigui responsable i que també els aculli. Tasca que fa la Fundació Silvestre, a qui podeu ajudar, a qui podeu també, fins i tot amb material, també, pinso, llaunes,
sí.
Medicaments,
sí, sí.
Etcètera, etcètera, no? Vull dir que necessiteu també moltes coses. I podeu consultar totes les activitats que fa a través del web. Torno a repetir, www.fundaciosilvestre.org. Cristina Dalmau, presidenta de la Fundació. Un plaer avui també i moltes gràcies perquè hagis pogut intervenir aquí amb nosaltres.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-nos la veu, per explicar no sols el que fem, sinó la problemàtica que existeix i que hi ha molta gent que encara no la coneix, no? Vull dir, quan expliques que treballes amb gats de carrer, et posen una cara, què els passa, no?, els gats de carrer. Pues, és molt important que els mitjans es facin ressò d'una situació i que realment la solució que s'està fent, que és l'esterilització, ajuda molt a que la convivència entre persones i animals de fauna urbana com els gats de carrer sigui bona. Sigui bona.
Cabdal aquesta difusió que també feu vosaltres. Gràcies, Cristina.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem escoltant country, un estil musical que, a pesar de les seves contínues modes i tants tantíssims tipus de música com hi ha hagut, ha conservat la seva identitat. Una música que romana i romandrà. En el tall anterior us explicava els instruments musicals amb què s'interpreta i us deia quins no hi entren. I doncs no hi entren els instruments de vent. No hi ha ni trompetes, ni saxos, ni trombons, el que en anglès es diu reeds. Potser per això conserva la seva identitat. Escoltem ara a la Whitney Duncan amb un country lent, dolcíssim, titulat Away. I a la Linda Ronstadt, molt coneguda, que interpreta Desperado. No tenim més temps, tindríem que tornar-hi. Així doncs, a la propera, si Déu vol.
Still you are. desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you will hurt you somehow. Don't you try the Queen of Diamonds, boy, she'll beat you if she's able. The Queen of Hearts is always your best bet. Well, it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the things that you can't get. Desperado, you know you ain't getting younger. Your pain and your hunger are driving you home. And freedom, oh freedom, well that's just some people talking. Your prisoners walking through this world all alone. Don't you think you're caught?
Sabies que els estornells tenen l'habilitat d'imitar els sons, la música i les veus humanes del seu voltant? La seva capacitat mimètica ha quedat reflectida en cites literàries des de fa segles, però, sens dubte, un dels estornells més famosos ha estat el que va conviure com a animal de companyia amb l'insigne compositor Mozart, que el va immortalitzar dedicant-li una de les seves partitures amb el títol del Cant de l'Estornell. A l'any 1784, Mozart va quedar fascinat per l'ocell quan va escoltar com imitava l'estrofa d'un dels seus concerts. Quan va morir, després de 3 anys de companyia i efecte, el cèlebre compositor deixava constància de la seva tristor amb un breu poema. L'estornell vulgar és una espècie molt comú i abundant a Europa. Al mes d'octubre, poblacions provinents del nord del continent migren cap a les zones mediterrànies on romanen fins al mes d'abril. Viuen agrupats per centenars i milers. El més espectacular és contemplar aquests grans estols d'ocells movent-se per l'espai aeri de manera tan perfectament organitzada i sincronitzada, dibuixant figures molt diverses i ben retallades que tan aviat s'estrenyen com s'expandeixen. S'alimenten en gran mesura d'insectes, cucs i larves, ajudant amb la seva intervenció a la desaparició de plagues de forma natural. A la dècada dels 80, es va observar que les seves poblacions anaven disminuint afectades pels canvis en l'agricultura en els camps i els seus hàbitats naturals, especialment en els països més septentrionals d'Europa, Concretament, al Regne Unit, les seves poblacions es van reduir quasi un 80%. Quan observem aquestes espectaculars estols d'ostornells volant i cantant lliurement, recordem que les seves habilitats i beneficis recompensen, amb escreix, les molèsties ocasionals que en alguns moments poden produir.
Fets i amistats destacables amb els animals. Avui us explicarem Beppo. Beppo fou el gat de Jorge Luis Borges, un dels autors més destacats de la literatura del segle XX, a qui li va dedicar diversos poemes en els seus llibres. El més conegut de tots és A un gato. Borges explicava que a en Beppo li agradava molt jugar amb els cordons a les seves sabates i dormir arraulit a la seva falda. La seva mort va suposar un gran buit per l'escriptor, qui ja, en la seva ceguesa, es sentia molt reconfortat amb la companyia i la fidel amistat pel gat.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
El medi ambient és un bé col·lectiu, patrimoni de tota la humanitat i responsabilitat de tothom. Qui s'apropia d'alguna cosa és sols per administrar-la en bé de tots. Si no ho fem, carreguem sobre la nostra consciència el pes de negar l'existència dels altres. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.